amb Joan Trias.
Vinga, les 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana en aquest nou divendres de ràdio i ho fem pujant ben fort el seu volum per descobrir què s'amaga rere les lletres del cantautor Roger Torner, Núria.
Nascut a Terrassa el 1997, Roger Torner comença des de ben petit rebent classes de música i aprenent a tocar el saxofon. Amb només 14 anys comença a compondre amb la seva guitarra i més endavant aprèn a tocar la bateria i també el piano. Llicenciat en filosofia i actual estudiant de diploma tecnològic de producció musical a l'Escola Microfusa, assegura no saber definir massa el seu estil musical, això sí, el que té més clar és que és un cantautor català. En general, destaca per compondre cançons on la lletra i el missatge és central i ofereix espectacles íntims i minimalistes on despulla unes lletres nostàlgiques, romàntiques i, el més important, reflexives. Per si fos poc, amb només 25 anys, ja ha estat guanyador de diversos certàmens i premis musicals del territori català, d'entre els quals destaca el primer premi del concurs de Salitja durant 2 anys consecutius.
Roger, tornem. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com puc recuperar el temps que hem perdut? Com puc fer allò que vull però que mai no em surt? Ara que estic tan bé, que estic amb tu. Recorrerem el país de nord a sud. Et faré riure tot el que no hem rigut. Tot el que sigui amb tu serà benvingut.
Roger, ara ens ho deia la Núria, als 14 anys compons amb guitarra, aprens a tocar la bateria, també el piano, fas després filosofia, llicencies en filosofia, estudies producció musical a Microfusa. Escolta'm, què no has fet? Perquè has fet de tot.
La veritat és que m'agrada fer moltes coses, però també em calma, eh? Vull dir, vaig al meu ritme, no m'accelero molt, tampoc. Faig molt la meva, el que m'agrada ho faig. I la filosofia i la música és algo que sempre m'apassiona.
Ens ho deia també la Núria, que està previst, sense data exacta encara, que a finals de novembre publiquis el teu primer EP, que es dirà Nostros, eh? Nostos.
Nostos.
Com serà aquest primer treball discogràfic?
Doncs serà un recopilatori de 5 cançons que he anat composant des del 2015 fins al 2020 i que vull deixar com emmarcades en un petit EP de 5 cançons. I és un projecte que porto pensant fa molt temps i ara doncs, l'estic gravant a casa, l'estic produint a casa amb els recursos dels que disposo. I, bueno, aviam què surt. Aquest novembre, en principi, sortirà a totes les plataformes digitals.
Per què un EP i no un àlbum? Ho dic perquè ara crec que el món de la música es mou molt, no?, per EPs.
Sí, perquè la gent reclama com cançons cada dia noves i aquest reclam als artistes que cada any com a mínim de treure coses noves, no? Llavors és més fàcil fer EPs petits o fer singles d'una cançó que no pas àlbums tan complets i cada any treuran un de nou, no? Llavors és aquest format que s'acomoda més a la societat actual.
Primer EP, entenc que sempre deu ser el més especial.
Sí, bueno, és l'únic, és el primer, sí, és el primer. És especial perquè el faig jo a casa meva, és molt, molt casero, diguem.
Aquest tema que acabem d'escoltar, que estem escoltant ara mateix, es diu Serà benvingut i formarà part de Nostos, entenc.
No formarà part de Nostos. És un single que vaig treure a l'estiu. A l'estiu sí? El que faig a vegades és fer produccions més completes, amb més instrumentació i tal, i és algú a part. Aquest disc que trauré aquest novembre són 5 cançons inèdites que no estan penjades enlloc.
Ens ho deies abans, que a mi és de les coses que més em crida l'atenció, que tu mateix, tu sol, tu gestiones tot.
Sí.
Tot. Aquest és mèrit afegit, a més, a fer música?
No sé si és mèrit afegit o és mandra, perquè realment m'agrada molt... O sigui,
mandra?
Mandra a portar-me bé amb altres persones i intentar-me ficar d'acord amb altres persones. Uh-huh. Vull dir, l'avantatge de fer-ho jo és que ho faig a la meva manera i que no depenc d'altra gent, no? Llavors sí que és més feina, i en aquest sentit sí que poder té més mèrit, però també té la part bona que això ho faig jo com vull tot.
Quan em dius que tu gestiones tot tu, que et fas tu tota la producció, em venen al cap noms com Pau Vallvé, per exemple.
Sí.
És un clar referent?
Un clar referent, totalment. Pau Vallvé és el meu ídol. Sí, sí.
I hem donat el clau, a més.
Hem donat el clau, no us he dit res i l'heu clavat, eh? Sí, sí, Pau Vallvé, un referent total.
Va, que en algunes entrevistes has assegurat que no sabries definir massa el teu estil musical. Per què això?
Bueno, he anat variant al llarg dels anys, he anat provant coses de bossa nova, una mica més jazzístiques, una mica més de pop d'autor, més així, més comercial. Llavors, no et sabria definir, que tinc cançons amb pinzellades de diferents estils. Llavors, el que em defineix millor és el que tu deies abans, no? És cantautor català, jo la meva guitarra i les meves lletres.
Per tant, un músic, un cantant, no té per què definir-se només amb un estil musical? És a dir, tenim malentès que l'estil musical ve a ser com la marca del cantant?
No, sí que crec que hi ha d'haver-hi alguna essència d'aquest cantant que et faci distingir-lo, no? Jo què sé. Jo crec que el que a mi em distingeix poder una mica la veu o una mica més les lletres, però, diguem, l'estil musical no és algo que em defineixi a mi. Hi ha altres coses que sí que crec que són essencials en la meva figura artística, però
com,
no...
Com què?
Pues això que et deia, les lletres més reflexives, perquè, clar, estudiant filosofia, soc una persona molt reflexiva, també soc una persona molt nostàlgica, aquesta veu una mica poder trencada, que es mostra en les cançons. Jo són coses que crec que formen part de la meva essència i que difícilment canviaran.
Què hagués passat si aquell dia s'hagués tirat a la piscina i li hagués dit el que sentia? Què hagués passat si tots els dies s'hagués permès fer el que volia sense por del que dirien? Què hagués passat?
Què hagués passat? Cançó especial, no?
Sí.
Cançó dedicada?
No.
No, eh?
No. L'he fet pensant en mi, sobretot. O sigui, sí que parlo d'una persona gran, però m'imagino el que seria per mi la bellesa, en ve baixa, no? I com la podria afrontar si realment no fes el que crec que haig de fer, no?
Suposo que la música de veritat, la que transmet més, no és només la que hi afegeix tots els valors universals, sinó la que prové de dins, no? La que prové del sentiment.
Sí, sí, clar. Vull dir...
No sé si és la que més t'ha passat, potser.
Una de les que més. És una de les més cançons preferides, aquesta, que he composat jo. Està top 3, segur. I aquesta cançó, que ara estem escoltant en acústic de fons, l'estic també produint amb més instrumentació, corda fregada i de més, i la podreu escoltar ara, clar, aquesta cançó que esteu escoltant no la podeu escoltar enlloc encara. Aquí només, aquí ja està.
Mira, l'escoltem aquí.
Asseguda una cadira, sentint el pes dels anys, els cabells que el vent pentina, són tots de color blanc. I ha vist passar la vida lentament per...
Roger, amb aquest què hagués passat, aquest agost vas consagrar-te com el guanyador del concurs Elitja, un dels concursos de música catalana amb més tradició. De fet, el millor de tot plegat és que ho has fet 2 anys seguits.
Sí, totalment inesperat.
Brutal, no?
Brutal. Per mi sí. Vull dir, jo sóc una persona que no he tingut mai, diguem, molts èxits, no? Perquè tampoc m'he mogut gaire. I presentar-me un any al Premi de Salitja, que sabent que és un dels... Això, si no el que més, el segon que més, que porta més anys fent-se, no? I guanyar-lo un any, amb una cançó que es deia Després, que aquesta sí que la podeu escoltar a Spotify, i l'any següent, o sigui, aquest estiu passat, un altre cop, de manera consecutiva, és com, hòstia, algú estic fent bé, no? I, bueno, em dona força per seguir creient en el meu projecte musical.
Clar, quan et dic que Premi Salitja, segurament tu i jo sabem del que estem parlant, són uns premis que han guanyat... Et deia com et senties, però són uns premis que han guanyat Adrià Puntí, Marc Riera, Josep Tió, Gerard Quintana, Jep Prades, Joan Amèric, podria continuar, Miquel Abres, Pepet i Marieta, Cesc Freixas... Suposo que impressiona, això.
Sí, hi ha noms coneguts en aquesta llista, sí. Llavors, clar...
El teu objectiu és arribar aquí?
El meu objectiu... Clar, quin és el meu objectiu? Bona pregunta. El meu objectiu és, sí, tenir un cert renom dins de Catalunya. No cal... No espero ser un Joan Dausà, per dir-ho així, no? Però sí com una espècie de Pau Vallvé, això sí, no? Que és menys conegut, potser, però té com molt públic, també, i té el seu públic específic. I, bueno, sí, alguna cosa així seria el meu objectiu. Jo tinc dos grans objectius. El primer és... tocar al Palau de la Música, m'encantaria tocar allà. O sigui, seria...
Ahir és nada, eh?
Eh?
Ahir és nada.
Buah, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, això és res. O sigui, ja seria com arribar ja a la cumbre, diguem. I llavors també guanyar un premi de rock, m'agradaria, em faria molta il·lusió.
Parlant de premis, el concurs Elitja no és l'únic que has guanyat, també has aconseguit el premi de la primera edició del concurs El Corral. Quin premi és aquest? Què és El Corral?
Doncs mira, parlàvem del premi més un dels més antics, i aquest, el Premi del Corral, el certamen El Corral, és un certamen nou d'aquest any, que el va idear Marina Prat, una cantautora també, i és un concurs una mica especial i diferent perquè no, era un, no hi havia un escenari, sinó n'hi havia diversos situats al centre de Ripoll, a diferents places. Jo estava en una placeta, molt menudeta, molt acollidora, i vaig tocar allà un repertori durant tot un dia, diversos passes. I bueno, llavors va passar un jurat i em van elegir com a guanyador d'aquest concurs, que també crec que té un recorregut per recórrer encara.
Parlaves abans de les plataformes digitals. Fins a quin punt hi ajuden a difondre tota la teva música, o fins a quin punt només visibilitzen a les grans discogràfiques?
Doncs no et sabria dir, la veritat. Jo ara mateix, aquest últim any passat, vaig estar bastant penjant vídeos a TikTok. És una plataforma que, no sé si ho puc dir, però hi ha molta merda. Hi ha molta caca.
Ja ho has dit.
Ja ho he dit. Ja sí. Esperava que em fes alguna senyal amb la teva cara.
No.
Hi ha molta merda a TikTok, realment. Però és una eina útil per descobrir coses i que et descobreixin. Té un algoritme que està bastant ben parit, pel que diuen, i és veritat que si tu mires una certa tipologia de vídeos, et surten més vídeos relacionats amb aquest estil de vídeos que veus, no? I allà, pues, sí que estic obtenint un cert volum de seguidors, que també els redirigeixo a Spotify. Serà, vull dir, que és útil, és una eina útil, TikTok.
TikTok, eh?
Sí. Un camí quan succidin els dies.
Precisament aquest tema, aquest Compta amb mi, aquesta versió de Charango, és un dels molts que podem trobar a la teva pàgina de TikTok, i de fet, sense anar més enllà, en aquesta plataforma acumules un total de 8.891 seguidors, però és que els likes, els m'agrada d'aquest tema, són 92.000.
Sí? Hòstia, no...
No els havies comptat.
Jo crec que no tenia tants seguidors. Jo pensava que tenia uns 6.000 i pico. És que ara fa bastant temps... Jo crec que continua estant por allà, però fa bastant temps que no estic penjant res, perquè ara estic estudiant un altre cop aquest curs que has dit abans de producció a Microfusa i tinc poc temps.
9.000 seguidors és un palau de la música, eh?
Bueno, pues cap allà, els convoco allà a venir i, joder, sí.
No sé si el fet de versionar cançons també t'ha ajudat a agafar experiència en el món de la música, o has fet perquè
Perdó?
Deia, el moment de fer covers?
Sí.
Per què ho has fet, això?
Perquè és més fàcil també arribar a més gent. Si tu de bones a primeres penges temes teus, la gent no ho reconeix, potser, i llavors passa de llarg. Però si veus, si reconeix una cançó en un vídeo, no?, una persona, i veu que pot estar gravada de forma diferent o que sona una mica diferent, i, hòstia, que raro, no?, es queda mirant-ho i tal, i és això que s'anomena engagement, que és una paraula anglesa que jo l'odio, però la faig servir. I bueno, té engagement, diguem, els covers i aquestes coses que la gent pues, reconeix, pues, et pot obrir portes.
On sí que t'has presentat és a Cover de TV3.
Sí, ostres, això va ser molt accidentat.
Sí?
Sí, perquè jo vaig veure-ho, això, que feien el de Cover TV3, i vaig dir, hòstia, ho provaré. Què va passar? Que el temps va passant, és el que té, el temps passa, no? I el temps va passant, i arriba l'últim cap de setmana en què es podia fer, i aviam quan falta per poder penjar el cover de TV3. Miro i, hòstia, queden 2 dies només. I en 2 dies vaig penjar-ho tot, o sigui, vaig pensar-ho tot, vaig gravar-ho, vaig fer-ho tot, vaig ser com un cap de setmana superintens, que vaig dedicar-li pràcticament exclusivament a Cover TV3, i de fet, no sé si vaig arribar-hi temps. O sigui, vaig penjar a YouTube la meva cover, que és de Ginestà, una cover de Ginestà que es diu Avisa'm, més rockera, i no sé si vaig arribar a temps a... No sé si me'l tenen en compte, el vídeo, però jo l'he penjat per si de cas.
T'has plantejat mai presentar-te a un talent show?
Hòstia, sí... Sí, m'ho he plantejat.
I?
I no m'hi veig.
Per què?
No m'agrada tot el que mou, allò. La filosofia que hi ha al darrere, la televisió... Mira que tinc amics que m'ho diuen, eh? Que, hòstia, presenta't a... com es deia això? Eufòria, no?
Eufòria. Sí.
Eufòria.
Està a punt de començar la segona edició.
Sí, de fet, ja em van contactar per Instagram. Hòstia, vine als càstings, no sé què. També des de Dues Veus, també crec que hi havia un...
Sí.
També m'ha dit, hòstia, vine al càsting. I jo m'ho penso, li comento als meus amics, no sé què, ells em diuen, va, anima, no sé què. Però sempre hi ha una part com de, no sé com dir-ho, però... com moral, o... que no em permet, no em permet fer aquest pas de dir, hòstia, vaig, perquè ja et dic, no crec que em sentís còmode. I no crec que sigui el que busco.
Fotem-nos en un jardí, Roger, ja que hi som, ja que estem parlant d'això.
Sí.
Jo crec que el teu treball el defineix precisament aquesta autoproducció, autogestió, autocomposició de tot plegat. Sortir d'un talent show no et permetria això perquè vas signat amb una discogràfica?
Exacte. O sigui, exacte, has anat al clau. Vull dir... No vull estar lligat a una discogràfica. Si jo ara, jo què sé, faig el meu camí i vaig fent això, el meu camí, m'autoprodueixo i tal, ja tinc un cert volum de públic i puc obtenir un contracte amb una discogràfica molt més generós cap a mi, diguem, potser m'ho penso. Però si aquestes persones que ningú les coneix i ja de bones a primeres es lliguen a una discogràfica, crec que ja estan com massa lligats allà. I depenen massa d'aquella discogràfica. Jo no vull dependre de cap discogràfica. Jo vull fer la meva, i si veig que algun dia, hòstia, sí, ajudeu-me a gestionar tot això, tal, però jo diré, això vull que sigui així, això vull que sigui així. I punt.
Em deies que et defineixes com a cantautor català. No sé si contemples composar en castellà, anglès, no sé. Ho dic perquè moltes vegades tenim cantants catalans que composen en anglès i sempre se'ls pregunta, per què ho fas en anglès? Doncs fem-ho la inversa.
Va haver-hi una època, et parlo de fa molts anys, 8 o així, perquè jo fa 11 anys que composo. Fa uns 8 anys que vaig fer un parell de cançons en castellà. Què passa? No em sento del tot còmode cantant en castellà, perquè... És una resposta que segurament tothom la dona, tothom que fa música en català la dona, i és que és així. La llengua que em permet expressar més fàcilment el que sento és el català. És la connexió més directa del que penso fins al que expreso, no? Vull dir, és com el vincle més fàcil i més ràpid. És, no sé, jo penso, sento en català, vull dir, és una pregunta que l'entenc, però que no... que és una resposta fàcil, és aquesta.
Hi ha alguna cosa de reivindicatiu en tot plegat? És a dir, hem de cuidar més la nostra llengua?
Sí, però ja et dic, no ho faig per aquest caire reivindicatiu, eh? Sí que crec que s'ha de reivindicar la llengua. Jo no canto en català perquè crec que s'hagi de reivindicar, però sí, òbviament, el català es veu atacat per diverses bandes, no? I crec que sí que s'ha de defensar la llengua i la cultura del nostre territori. Però, bueno, jo ho faig perquè vull, no perquè em senti com amb l'obligació i aquest propòsit polític. No tinc aquest...
De seguida continuem parlant de la plataforma on hi penges tots els teus vídeos, on tens aquests més de 8.000 seguidors de TikTok. Abans, però, em venia molt de gust, ara em deies, porto 11 anys dedicant-me a la música, des dels 14, dèiem, que feies música. Quin és el moment en què el cap et fa clic i dius, és que... A mi la vocació em crida a ser músic, professionalment.
Jo crec que ho tenia amagat bastant. Jo sempre he seguit molt el camí que tothom segueix, no? L'ESO, el batxillerat, vaig estudiar després filosofia, tal... He anat fent com molt per inèrcia el que havia de fer, i la música sempre havia estat allà. Vull dir, des dels 14 anys, que vaig agafar la guitarra per primer cop, el meu pare em va ensenyar 4 acords i vaig anar aprenent autodidàcticament. La música sempre ha estat allà i sempre m'ha acompanyat, no? I no va ser fins l'any passat que em vaig dir, hòstia, pues, aposto. Va ser l'any passat, que vaig acabar la carrera de filosofia i, bueno, vaig decidir apostar pel meu talent musical. A més, veient també que a la gent li agradava el que faig. Vull dir, vaig als concerts i la gent pues, em diu, hòstia, m'agrada molt el que fas o tal. Guanyo premis, joder, no sé, puc apostar potser, puc intentar-ho ni que sigui, no?
Per cert, per què filo?
Hòstia, no sé... Perquè m'agrada molt la filosofia. La carrera de filosofia ja no m'agrada tant, eh?
No?
Tot s'ha de dir, la carrera... Jo la vaig estudiar aquí a Barcelona, a la UB. Està molt bé, eh? Realment hi ha professors que valen molt la pena, però sí que hi ha assignatures que et fan una mica feixugues. I, bueno, a mi la filosofia sempre és una cosa que m'ha cridat molt. Bueno, sempre no, és mentida, de fet no. De fet, va ser després de batxillerat que vaig començar a llegir filosofia.
Això t'ha ajudat a composar lletres, per exemple? A ser més potser filosòfic sí. Amb la vida i, per tant, en l'art?
Potser sí, però jo sempre he sigut una persona molt reflexiva. Això sí, no he sigut mai un gran amant de la filosofia com a tal, no? com a filosofia, però sí que és una persona molt reflexiva, que pensa molt, que es planteja les coses, una ment, considero jo, bastant crítica, i llavors, òbviament, això sí que m'ajuda a composar cançons, crec, i que siguin més, això, més reflexives i sentin més en la lletra, en el contingut del missatge.
Dilluns vaig anar per primer cop a la tele. Em vaig sentir bastant important perquè em van passar a recollir per casa. Aquest és un col·lega que em va acompanyar. I res, un cop allà als estudis de Sant Cugat, em van portar fins a una sala d'espera i allà doncs vaig esperar, és el que té, no? Una sala d'espera. Fins que em van maquillar, una mica de xapa i pintura per sortir ben guapo a la tele, i llavors ja vaig entrar a plató, on em van microfonar, vaig fer proves de so, i al cap de res va començar l'entrevista, que van ser tres preguntetes, i seguidament a l'actuació musical. Vaig tocar una cançó pròpia que es diu Què hagués passat i que ben aviat podreu escoltar. I un cop vaig acabar l'actuació, es va fer el silenci.
Vale, és bona.
Vale, és bona, a la primera i cap a casa. Em van portar de nou cap al meu domicili i res, jo content per la meva primera aparició a la televisió.
Bé, aquí també m'he esperat, en una sala d'espera.
Sí, sí, aquí també he hagut d'esperar una... No tanta estona, ja vaig esperar més estona.
No sé si oferir aquests continguts per als teus seguidors a TikTok precisament és una bona manera de fer-los partíceps de tu, no?, del que fas.
Mm. De fet, és l'únic vídeo, això que heu escoltat ara, era com l'àudio d'un vídeo que tinc penjat a TikTok, on narro la meva experiència a la televisió que vaig anar farà cosa de 2-3 setmanes, ara no recordo exactament. No ho faig, això dels videoblogs, que es diuen, no ho acostumo a fer. Però, bueno, em va vindre de gust dir, hòstia, he anat a la tele per primer cop a la meva vida. Bueno, he estat a tele de Terrassa, però, diguem, una tele així més gran. Uh-huh. I, hòstia, no sé, em fa il·lusió i ho comparteixo, mira, què sé. I vaig fer-ho, però sí, el que dius... Sí, la gent pot veure una mica com el meu procés creatiu i el meu procés com d'evolució d'artista, no? Podríem dir-ho.
Roger, al novembre, a finals de novembre, surt aquest nou EP, Nostos. Si et punxo una miqueta, em diràs dia o...?
No et puc dir dia. És que si treballés per una discogràfica, tindria un dia tancat, ja.
Val.
Llavors, jo me l'haig de ficar, haig de ser una mica més autodisciplinat i ficar-me un dia. Però jo et diria a finals de novembre.
Finals de novembre.
Sí.
El que sí ens portes avui és una guitarra.
Sí, porto una guitarra, la trec.
Què ens toques?
Doncs no sé, he vist que heu ficat la cançó de Què hagués passat, llavors no sé si tocar aquesta o tocar una altra.
Tu mateix? La que et sentis més còmode. Ara esteu escoltant, a mi m'agrada molt això que faci la ràdio, que estem jugant amb sons, en Roger està traient la guitarra de la funda i li donem temps, va, li donem temps.
Tots ho sabem, qui no aprofita el temps no avança, i qui no avança no pot tenir control ni tan sols tenir esperances. Però jo avui em quedo al llit amb la guitarra al pit, vull avorrir-me d'estar aquí avorrit.
Va, que ja he tret la guitarra, 4:45 de la tarda. Guitarra en mà.
Aquí estem.
Roger Torner.
Asseguda una cadira, sentint el pes dels anys, els cabells que el vent pentina, són tots de color blanc, i ha vist passar la vida lentament pel seu davant. No li queda cap amiga i ningú l'està esperant. I mira a través d'un vidre com els núvols van passant. La tarda és ben tranquil·la i els ocells volen baix. Ella es posa pensativa, troba fotos a un calaix i aleshores s'imagina tot el que hauria canviat. Què hagués passat si aquell dia s'hagués tirat a la piscina i li hagués dit el que sentia? Què hagués passat si tots els dies s'hagués permès fer el que volia sense por del que dirien? Què hagués passat?
I el sol cau de mica en mica, deixant les restes d'un passat. Ella pensa i sospira, tant de bo no haver callat i haver estat més amb la família i no haver treballat tant, haver-se dedicat a escriure i a saber el que és més important. I què hagués passat si aquell dia s'hagués tirat a la piscina i li hagués dit el que sentia? Què hagués passat si tots els dies s'hagués permès fer el que volia sense por del que dirien? Què hagués passat? Asseguda a una cadira, sentint el pes dels anys, els cabells que el vent pentina són tots de color blanc. I ha vist passar la vida lentament pel seu davant. No li queda cap amiga i ningú l'està esperant.
Hòstia, Roger, jo crec que poques cançons aconsegueixen tant aquest nus a la gola.
Gràcies, de debò.
Merci.
I qui no avança no pot tenir control ni tan sols tenir esperances. Però jo avui em quedo al llit amb la guitarra al pit.
Roger, va, on et podrem veure properament?
Doncs a Terrassa. Estic bastant a Terrassa i a Barcelona també. Sí? Bueno, però suposo que et refereixes a internet, no?
Sí, sí, sí.
A Spotify penjaré aquest nou àlbum, a Nostos, i també em podeu trobar a TikTok, a Instagram...
Spotify el tindrem o no?
Spotify, sí.
Sí, també, eh?
Sí, 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 sí.
Vale, doncs
Spotify
tot,
i totes les plataformes de distribució de música, diguem.
Tot plegat que el podrem escoltar allà. Roger, tornem amb aquest nou EP Nostos. Moltíssimes gràcies per venir i tocar-nos aquesta
meravella. A vosaltres, un plaer haver estat aquí amb vosaltres.
Que vagi molt bé.
Tinc la mirada hipnotitzada, no sé què vull encara ni quines veritats són falses. Tots ho sabem, qui no aprofita el temps no avança, i qui no avança no pot tenir a control ni tan sols tenir esperances. Però jo avui em quedo al llit amb la guitarra al pit. Vull avorrir-me des d'aquí avorrit. Tots ho sabem, qui no aprofita el temps no avança, i qui no avança no pot tenir a control ni tan sols tenir esperances. Però jo avui em quedo al llit amb la guitarra al pit. Vull avorrir-me des d'aquí avorrit.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i avui sí que fa sol, encara que refredi una miqueta més que fa uns dies, fa sol. Per tant, traiem projector, traiem pantalla i cinema a la fresca. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, avui almenys tindrem més temps.
Fasca!
Bueno, però vinc amb la xequera, jo, aquí, a reclamar coses.
Està bé, m'agrada.
Tenim una bona relació.
Sí. Va, què ens portes avui?
Bueno, sí que és veritat que la setmana passada se'ns va quedar a l'aigüera una mica al top 5. Potser sí. Queda una mica desfasat, perquè era la idea de venir a recuperar una mica l'estrena d'Asbestes al Festival de Sitges, sí, que va ser una de les millors pel·lícules del festival, i jo crec que de l'any, del que portem vist.
Jo crec que segueix donant molt de què parlar, eh?
Exacte. I més sobretot el fet que, vulguis o no, aquest any el cinema estatal, ja sigui aquí a casa, a Catalunya o tot a la resta d'Espanya, jo m'atreviria a dir que és el millor que jo recordo en conjunt. És a dir, allò que tinguis un any sencer natural en produccions de gran nom, que vagin a festivals internacionals, que s'estrenin arreu del món, que arribin aquí i funcionin, que la gent vagi als cinemes... És molt difícil arribar a això, saps?
Víctor, per qui no l'hagi vist, jo no l'he vist, clar... Asbestes. Ben bé què és?
Rodrigo Sorogoyen, amb la seva nova pel·lícula, surt una mica del que estem acostumats d'ells, perquè per qui no ho recordi és el director de la minissèrie Antidisturbios, també és el director de pel·lícules boníssimes com El Reino o Que Dios nos perdone. És una mica el geni, entre cometes, que tenim ara al cinema espanyol de thrillers polítics, thrillers policíacs, thrillers el que tu vulguis darrere, amb com una mena d'ingredients molt característics d'ell. Perquè sí que el fa molt diferencial el fet de tenir com aquesta capacitat de fer uns guions d'un ritme molt frenètic, personatges molt ben desenvolupats i guions molt ben construïts, que sempre t'acaben portant a llocs on no et consideraves al principi ni ho tenies plantejat. Llavors, Sorogoyen és molt bo, sí que tenim, per exemple, l'Oriol Paulo, que és català també, i seria com el thriller més comercial, entre cometes, que ha funcionat més. Però sí que Sorogoyen és immens, i aquesta pel·lícula et situa a Galícia, en un poble super, super, super petit, que potser són 9 o 10 persones que hi viuen allà, i el focus el posa una família de dues persones, que són francesos, la pel·lícula està en francès, gallec i espanyol, o sigui que hi ha gent conservadora en aquest país que no ho entendrà gaire, i llavors planteja una sèrie de situacions asfixiants, entre cometes, perquè és un poble petit de Galícia, en el qual aquesta família es anirà veient enfrontant-se cada vegada més frenèticament amb coses que no van amb ells. Val. Decisions, coses col·lectives que ells no hi volen entrar, intentar sortir endavant perquè tenen una història passada... No vull donar moltes pistes, però ja dient que segurament és la millor pel·lícula que he vist de moment en tot el 2022, jo crec que tinc una mica de ganxo com per dir que la pel·lícula val la pena.
No sé per què ho deies, això, a les llengües, perquè José María Aznar segur que la va veure, que parlava català a la intimitat. Dit això, deixa'm tirar-me un zasca cap al món del cinema a Barcelona. Encara se'ns farà tard una altra vegada, però sempre. És que vull dir-ho. La setmana passada, sortint de l'estudi, jo li deia a Víctor, va, Víctor, recomana'm una pel·lícula per anar al cinema i veure-la. Era Los renglones torcidos de Dios. I em venia molt de gust veure-la, però els cinemes, nois, a vegades fiqueu les pel·lícules en unes hores...
És complicat.
Les 4 això. I mitja de tarda. Escolti'm, jo també vull veure aquella pel·lícula.
És aquest punt, sembla que aquest cert tipus de pel·lícules que no són del mundo hollywoodiense, les hem de passar en hores intempestives perquè anirem 4 iaios, tu, jo i el veí que s'ha equivocat d'hora. És molt complicat. Però aquest any, tenint tota aquesta mena de produccions, i sobretot, és que un Oriol Paulo, és que la pel·lícula és de l'Oriol Paulo, i que no la passem a bones hores a Barcelona... Té una mica de delicte.
Té la marinera.
I més acabada d'estrenar, que no s'hauria portat un mes i mig o dos, sinó acabada d'estrenar.
Aconseguiré veure-la. Ara sí, ens portaves avui films rurals.
Exacte, i sobretot perquè, clar, com ja he dit per tercera vegada, que se situa allò, la Galícia rural del monte, hi ha com una espècie d'atracció per molts cineastes portar la persona urbanita, que veu quatre arbres i diu estos Arkansas, això ja és l'Estepa de León, que no funciona així, que s'han fet molt bones pel·lícules i sobretot en els àmbits fora dels Estats Units, perquè al final, si ens situem en els àmbits rurals dels Estats Units, són com uns elements molt concrets, i si no, fins i tot podríem acabar caient en el western, perquè vulguis o no, rural, perdut en el monte, o aïllat, o el desert, és que és western, i no sortiríem d'aquí. Llavors, he volgut portar un top 5 en ambients, sent una mica més europeus, però en el conjunt allò, que et porti a situacions límit, que siguin situacions asfixiants, o que simplement sigui el paisatge, per portar una història que molta gent la desenvoluparia més en una ciutat, però en aquest cas es desenvolupa en una zona rural.
Anem per la cinquena.
Ya no vino nadie a despedirle. El tren partió, nadie quitaba su pañuelo. En la ventana le veo un poco triste. Pensó que tú se acabarías apareciendo. Se va de aquí, te deja con tu gente.
Todos lo saben.
Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi. Crec que va passar molt desapercebut el 2018 i és un plaer culpable meu absolut, a part de la cançó que estem escoltant, la Imma Cuesta, que és una de les actrius secundàries, canta de manera espectacular.
És una meravella, eh?
A la pel·lícula. I el punt és que sí, és un escenari rural, perquè és un poble d'allà a Castella, en el qual no és aquest estil Sorogoyen que viuen 10 persones, perquè hi ha gent com jo de ciutat que es creuen els pobles i viuen només 15 persones per poble, i s'acaba tot quan s'acaba l'autopista.
No té per què.
Però hi ha un element clau, perquè jo la recomano moltíssim, i és que és el repartiment, que és increïble, i es desenvolupa en una situació gairebé teatral, perquè vulguis o no, són pocs escenaris, i els personatges desenvolupen molt bé les seves històries, i sobretot el fet de tots els problemes entrelligats que tenien entre ells, perquè l'excusa és que van tornar al poble certes persones, entre elles Penélope Cruz.
Penélope Cruz, que volia venir per ser-te la caravana, i nosaltres vam dir no, i s'ha anat a col·lapse.
Bueno, mira,
TV3.
Vulguis o no, sí. Al final ja acabarà passant per aquí. Penélope Cruz, i trobem també a Javier Bardem, Eduard Fernández, Bárbara Leni, i m'acuesta. El repartiment és bastant heavy, amb l'Alberia Mínguez, el Ramon Barea, i és això, l'excusa és una boda. Una boda que es casa la Imma Cuesta, i a partir d'aquí dues persones que s'estimaven quan eren joves, quina casualitat, que eren Javier Bardem i Penélope Cruz, a partir d'aquí es comencen a destapar coses que generen un ambient asfixiant. Tornem una altra vegada aquí, perquè és potser aquesta mística rural de tots ens coneixem, li posem un altre element, que és tots saben alguna cosa que la protagonista no sap. I a partir d'aquí és anar seguint un ritme trepidant absolut, apareix un altre secundari que té pebrots que sigui secundari, però és Ricardo Darín, i crec que l'ambientació...
Per cert, Ricardo Darín...
Argentina.
Deixa-m'ho dir, que ha tret aquesta darrera pel·lícula a Netflix.
Està a Amazon.
Que és brutal.
És impepinable, aquesta pel·lícula.
És brutal.
Bueno, ja ens agradaria poder fer pel·lícules sobre aquest tema.
Exacte.
Sí, en aquest país.
Sí.
Amb cares, noms,
en tot el procés
dates,
post-dictadura d'Argentina, etcètera.
Recomano moltíssim la de Todos lo saben.
Quarta pel·lícula, va.
Vuestro idealismo es acojonante.
¿Y eso qué, bueno o malo?
Es de otra época, de otro mundo.
¿Pero vos te crees que es de otro mundo, que los chicos mueran de desnutrición? ¿Vos te crees que vienen a la escuela porque quieren aprender? No vienen porque aquí por lo menos comen una vez al día.
Pero hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas.
Si no te importa, compañeros.
Pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros.
Aquesta veu, José Sacristán, eh?
És que és la veu.
És la veu.
La veu. Pel·lícula de l'any 92, crec que és una absoluta perla del cinema argentí, que aquí hi colem el punt espanyol, per això va tenir certa repercussió aquí, perquè introduïm això, José Sacristán, però teníem gent com Federico Lupio, la Cecilia Roth, que són els protagonistes, exacte, o H, la pel·lícula on Lupi fa un paperàs amb el Juan Diego. Però aquí sí que tornem a trobar, i és el que estàvem escoltant, hi ha moltes situacions en el qual en un petit poble hi ve el personatge del José Sacristán, que és un enviat de les petroleres.
Ui.
Llavors, a partir d'aquí, en vez de fer-ho això un conflicte més hollywoodiense, de pel·li de tarda d'Antena 3, en allò que, oi, sí, conflicte entre uns i altres, i afegim molts més elements, que és allò, la urbe contra el poble...
Una mica el Carnàs?
No, sí, potser seria més en això, però entrant-hi molt més filosòficament i políticament. Ah. És a dir, les discussions polítiques sense entrar en un fet molt més violent, perquè al final el Carnàs no és violenta com a tal, ho estem entenent, però sí que el conflicte ho és, entre cometes. En aquest cas, sí que el personatge, sobretot del Lupi, el que fa és ser una mica el moderador entre els dos mons, de dir, al final, cap dels dos té raó, tots dos tenim raó, hi ha una sèrie d'elements que hem de superar, hi ha una sèrie d'elements que són insuperables, perquè no tenim els sants pebrots de superar-los, ni la capacitat per fer-ho, ni la voluntat. Llavors, El conflicte que es porti en aquesta escena rural m'agrada sobretot recomanar-la perquè és donar-li una categoria que moltes pel·lícules no fan, perquè es tracta molt aquella gent com paletos, o es tracta aquella gent com que no tenen la suficient capacitat com per lluitar contra els elements que li venen, ecològiques, les petroleres, la urbanització, la globalització. No funciona així. Sí que és veritat que la pel·lícula fa 30 anys, però es manté molt vigent molts dels diàlegs.
Aquesta és en Un lugar del mundo. Pugem al podi?
Pugem al podi.
Número 3.
Si em poso dret aquí a la taula de Radio Estel, em carrego tots els micros, però quan es parla de Sam Peckinpah, sí, tothom s'ha de posar dret. I sobretot en una de les pel·lícules que a sobre va consolidar Dustin Hoffman com un dels millors actors del segle XX.
Que infravalorat, no?
Està molt infravalorat, i sobretot perquè moltes generacions posteriors el coneixen més per El padre de la novia i aquest tipus de parides com Contagi o coses així, que no pas pels grans papers que va fer, com Cowboy de Medianoche, per exemple. És un pel·lículon. Però en aquesta del Sant Peguiba, aquí sí que entrem una mica més en l'essència pura del que és la de Sorogoyen i les bestes, que és la violència en tot el seu esplendor. És a dir, ara tenim un concepte de la violència al cinema, que és des de Fast and Furious a Michael Bay, que és explosiones con petardos, i és una cosa horrorosa, i al final el Peckinpah el que introdueix és la violència és l'excusa per ensenyar la violència de l'ésser humà, de l'ànima pura, de la desvirtuació absoluta. I aquí és Dustin Hoffman, que arriba amb la seva dona, la Susan George, que s'acaben de casar i arriben a instal·lar-se a una casa en un poble. Uh-huh. Llavors, aquí sí que hi entra, potser, una mica més el cliché dels ambients paleto-rurals de les zones més estadounidenses, entre cometes, però no ho situa cap aquí, sinó ho situa més cap a un ambient potser més norteño-britànico. Bueno. En el sentit aquell de la religió...
Més tancat.
El punt escorantisme, una mica, de tota la repressió sexual, totes les repressions de que no tens capacitat d'establir una conversa normal amb una persona que és desconeguda i que no l'has vist en ta vida, doncs aquí acaba explotant, no? I el punt és que els elements que t'introdueix el Peckinpah són tan bons que tu et sents molt incòmode veient la pel·lícula, però no és una incomoditat que diguis és molt desagradable la història, sinó que és potser com un compromís que et posa el Peckinpah. I això és un element molt bo perquè exigeix molt a l'espectador. Però no l'exigeix en el sentit has de ser un catedràtic aquí de cinefília per entendre la pel·lícula.
Aquelles sinó pel·lícules que deus acabar esgotat.
Exacte. I acabes esgotat perquè Dustin Hoffman t'arrossega en el seu passar i sobretot el fet de no acabar d'entendre què està passant i per què està passant. Però al final hi ha coses que passen perquè els ambients són així. I aquesta pel·lícula ho porta.
Número 2.
¿Por qué haces eso, Johannes? Yo soy la luz del mundo, pero las tinieblas no lo conciben. Nací en mi casa, pero los míos no me aceptaron. ¿Qué hacen ahí los candelabros? Es para que la luz pueda alumbrar las tinieblas.
¿Qué hacen ahí los candelabros? Una de las frases más maravillosas del mundo del cinema.
Es seguramente la obra maestra del cal Theodor Dreyer, que segurament és la més popular i reverenciada pels cinèfils, és a dir, no se't considerarà mai un cinèfil si no has vist el director danès, però jo la porto sobretot perquè al final les seves pel·lícules van ser una absoluta inspiració per molts dels cineastes europeus que van venir després. Mm-hmm. Ja t'ho negaran sempre els de la Nouvelle Vague i els francesos perquè diran, no, nosaltres érem molt originals i molt intel·ligents. És tot mentida, perquè al final les inspiracions filosòfiques del cinema li venien per ell, i sobretot un geni com Ingmar Bergman molt bevia del Dreyer. I és molt difícil sintetitzar aquesta pel·lícula perquè al final t'introdueix molts elements, especialment el religiós, no des d'un punt de vista supercrític, però sí des d'un punt de vista surrealista, en el sentit de tens molts personatges que no es creuen la situació d'una família, que és un pare amb tres fills, un d'ells que és un teòleg que ha embogit i es creu la reencarnació de Jesucrist, però dit així, sembla que sigui una banalització, i no ho és, sinó que ha estat tan curosament fet la història que enfronta aquesta família amb una altra perquè el petit dels germans s'ha enamorat de la filla de la família rival. Sembla un Romeo i Julieta tontíssim, però no,
ho és. No ho és, no ho és.
Perquè aquests punts religiosos comencen a fer aflorar els dilemes gairebé socials o filosòfics que porta intrínsecament la gent des que el món és món. I al final el Dreyer l'únic que fa és introduir aquest punt d'espiritualitat, que és la part fantasiosa que et pot donar un ambient tan tancat, tan obscur, tan aïllat com és un poble, tornem aquí una altra vegada als escenaris rurals, i el fet de que coses com la divinitat, de creure en coses que tu potser no consideraries viables, però al final et va demostrant la història que potser sí, i coses tan tontes com l'amor, perquè al final és una estupidesa a vegades, et fa avançar i no haver d'estar en les tinieblas.
Ordet.
Ordet és obligadíssim.
Clar, no et vaig preguntant, perquè són pel·lícules que, evidentment, no acaben de sortir ni molt menys en cartellera, però les tenim en plataforma,
sí,
o no?
Sí, la gran majoria estan totes a Filmin, perquè hem portat avui contingut...
Sant Filmin, eh?
Sant Filmin, però la de Todos lo Saben també està HBO.
Val, val. I si les últimes dues eren una meravella, la primera...
Hace años que no estás aquí, las cosas han cambiado.
Buenas tardes, nos de Dios, señores.
Hola.
A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate que nada menos está en juego la dignidad nacional.
Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente.
Callad, coño, no le distraigáis ahora.
Yo soy un hombre del campo.
Quina meravella. Los Santos Inocentes.
Jo aquí, si m'hauria de posar de peu a sobre de l'edifici, sí, per
tenim terrat,
per aplaudir d'aquesta pel·lícula, perquè jo crec que Los Santos Inocentes és possiblement la tercera millor pel·lícula de la història del cinema espanyol. Jo és que Verdugo i Muerte un ciclista per mi estan per davant de qualsevol persona, però sí que és veritat que aquesta pel·lícula basada en l'obra de Miguel Delibes era impossible fer-la millor, perquè quan parlem moltes vegades des d'aquí, des d'Espanya, des de Catalunya, des de qualsevol racó de la península, quan parlem de zona rural, sempre per estigma o per podredumbre mental pensem en l'etapa franquista. I al final sempre acabem tenint com un punt d'altivesa o menysteniment cap a aquella gent, com vivia, com es vivia, quina era l'herència que tenien i què va passar durant la Guerra Civil, perquè després acabessin sent el que eren fins que no va entrar doncs, una estona a la democràcia i va començar a alfabetitzar la gent.
No, i també crec que també passa això en el món del cinema. És a dir, quan diem normalment noms com Alfredo Landa, pensem en el tontaco amb boina.
Exacte.
I Francisco Raval igual. Grandíssims papers.
I Francisco Raval igual, també. I crec que els dos fan els papers de la seva vida, i mira que la seva filmografia és immensa, però...
Ja no em sortirà el nom, eh? Ah, quina ràbia, no em sortirà el nom. Però aquell alt i prim que sortia tant a l'Escopeta Nacional...
Sí, el José Luis López Vázquez.
José Luis López Vázquez, passa una mica el mateix.
El primer millor actor de la història d'Espanya, bueno, perquè ara els moderns encara se li estan menjant la torrada, però... Clar, és veure la situació en la que viuen allà en el cortijo gay, en com es desenvolupen... És que aquesta petita escena, o sigui, que unes persones del camp que no saben ni llegir ni escriure, que els han forçat a practicar la seva assignatura per quan arribi el que no me'n recordo mai, el diplomàtic dels pebrots aquell, i li diuen, no, però esto es categoria nacional, eh? O sigui, en plan, mentre estan allà bevent, fumant, i els hi dona igual absolutament aquella gent, les dentadures que porten, tot. O sigui, és la definició de la sang, suor i llàgrimes de totes unes generacions menystingudes i Dios mande señorito, aquestes coses, que no és menystenir-los. I la gent que cregui que aquesta pel·lícula el que fa és com riures d'aquella gent...
No,
és
ni
que
molt menys.
No té... O segurament el cervell és del paper de fumar, perquè no arriba a tenir capacitat per entendre de què va la pel·lícula, i sobretot perquè no és només una radiografia, és una bufetada.
Sí, senyor.
A l'herència. Segurament és, clar, perquè la pel·lícula s'estrena el 83, però és allò de totes aquelles persones que estaven esperant poder veure aquesta pel·lícula, perquè el llibre sí que es va fer a l'etapa franquista, sí. Però allò d'amagat i no sé quant, etc. Però des de Buñuel amb el Viridiana i no havíem arribat a clavar-li la bufetada, encara que sigui pòstuma, a aquella gent, i sobretot els que quedaven, perquè el 83, hòsties, hi quedaven. Ostres, Los Santos Inocentes és una pel·lícula que s'ha de veure un cop a l'any, crec jo.
Sí.
Per tornar a situar-nos...
I si es pot, per aquestes dates.
Exacte, mare de Déu.
Si es pot, per aquestes dates. Va, ens queden 3 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Abans d'arribar-hi, li he de preguntar a en Víctor avui la notícia de la setmana.
La tropa de Gerol que se presente.
¿Cuál es la orden?
Hacerme una idea de la situación detrás del frente.
No importa el lugar, sino sacar tajada. ¿No es así, mi capitán?
Con los saqueadores se necesita mano dura.
Interrogue a los prisioneros. ¿Has robado? ¿Saqueado?
¿No has oído lo que ha preguntado nuestro capitán?
Quins nervis. És que ha sigut molt difícil triar la notícia de la setmana, però sí que és veritat que venint del meu diari, del Nació Digital,
sí.
Ha estat molt difícil deixar escapar l'oportunitat.
Saps que l'heu trobat?
Això t'anava a dir.
Ara.
I tant que l'hem trobat. Sí. Vamos, si l'hem trobat.
Em vaig trobar l'altre dia el Joan, de Política de Nació Digital. Sí. Li vaig dir, home, felicitats.
Home.
Que heu trobat a Joan amb els 10.
Home, i tant. I mira que la vam buscar, pel Parlament i per tot arreu. Però, clar, fer-se passar per algú que no ets és una de les pràctiques més esteses, vulguis o no, en el cinema, sobretot en... Havia pensat molt en Agárralo y Atrápame si puedes, perdó, la de Steven Spielberg,
sí.
O altres pel·lícules que sí, que són suplantacions d'identitat. Però, al final, la magnífica circumstància que hem viscut aquesta setmana a Catalunya, que és una mica el guió de 13 Rue del Percebe,
sí, sí,
un
sí,
dia
sí.
Que el Francisco Báñez tenia molt mal de cap i no se li va córrer una història més estúpida que aquesta, ens ha regalat fer una analogia amb una de les millors pel·lícules del 2018, que és aquesta que escoltàvem, que era El Capitán, de Robert Swenke. I és que és un soldat... És que no vull fer tampoc molts paral·lelismes, perquè al final m'acusaran de coses que no són, però un soldat d'un exèrcit d'un país que es diu Alemanya, al final d'una guerra, que és la Segona Guerra Mundial, no direm quin exèrcit és, decideix desertar i es troba un uniforme d'un oficial. Llavors es fa passar per aquest oficial i comença a donar ordres i a canviar el rumb i la història del procés en el que estàvem vivint en aquell moment, que és la derrota absoluta. Ah. Llavors, a partir d'aquí, comença a entroncar-se en situacions on molts altres dels oficials que quedaven vius comencen a dir, però tu d'on surts i qui ets? I comença a inventar-se coses, inventar-se fets, inventar-se circumstàncies, i coneguts, i no coneguts, i a defensar coses que són indefensables.
Estava pensant, com ho diem, això que quedi molt fi. Estava pensant...
És que ens cardarà la presó. Joan, és que ens cardarà la presó.
Encara rai que no som nosaltres.
Ara, vinga, va. Bona tarda a tothom.
Víctor Rodrigo, que vagi molt bé.
Vinga.
Tu oració y no pienses mal. Tendrás allí el aliento de los luces.